Comencem? Molt bé. Avui tenim amb nosaltres... Avui tenim amb nosaltres a Maria Mercè Quartiella i cal explicar que Maria Mercè Quartiella és llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona i també treballa en el camp de la gestió cultural. En la part de la seva trajectòria professional ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació com premsa, revistes especialitzades i televisió. Cal explicar també que disposa de diverses peces teatrals i en narrativa publicades, entre elles Germans, Gairebé Bessons, Premi Llibreter 2012, L'Afer Mercedes o Gent que tu coneixes, que va ser Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions de l'edició 2014. El juliol del 2016 ha estat convidada al Festival Literari Authors Reading Month, que ha dut diversos fragments de les seves obres a la República Txeca, a Eslovàquia, Polònia i Ucraïna. Bé, fet aquesta breu presentació, la Maria Mercè Quartiella comença la seva conferència i, sense més preàmbuls, té la paraula Maria Mercè Quartiella.
Hola, què tal? Com esteu? Ja sé que veniu una mica motivats a aquesta conferència perquè ja m'han explicat que és d'assistència obligatòria, però espero que us ho passeu mínimament bé i aprengueu alguna cosa. Gràcies a la facultat per convidar-me a la Universitat de Girona, perquè crec que és important que aprengueu a escriure bé. Ja sé que tots penseu que escriviu molt bé, tothom sempre pensa que escriu molt bé, però l'escriptura és l'eina que tenim per comunicar-nos. La llengua és l'eina que tenim per comunicar-nos i els textos escrits ens serveixen per transmetre idees, per emmagatzemar coneixements i per comunicar-los, i és important que ho fem a consciència i bé, sobretot vosaltres que esteu en un camp professional on la llengua serà el vostre instrument més preuat. Què volíem dir exactament? Hem posat aquí com a títol de la conferència. Això, què volies dir exactament, és moltes vegades el que li diries a algú que et presenta un text. Sigui un examen d'un alumne, sigui un correu electrònic d'algú que t'escriu per explicar-te una cosa i que quan acabes de llegir dius ben bé no sé què m'està demanant. Moltes vegades ens trobem que els textos escrits que rebem no expressen exactament allò que la persona que els ha escrit volia dir. I, per tant, nosaltres no som capaços de captar allò que se'ns vol comunicar. I això, que sembla una tonteria, doncs provoca no pocs malentesos. Us passaré una primera imatge. A veure. Aquí tenim un tuit que li vam fer al president Puigdemont fa uns dies, que deia, llegim textualment, valiente hijo de puta, te va a llegar la hora muy pronto. Tienes al pueblo catalán dividido y tú, cada vez más dinero en tu cartilla. Una bomba debajo de tu coche. Alerta. Els països catalans no existeixen. Subnormal. Aquest és un tuit que anava adreçat al president Puigdemont i que va fer algú a la xarxa. El president va considerar que aquest tuit era ofensiu i que aquí hi havia una amenaça i també a través de la xarxa va decidir dir, anunciant a aquesta persona que havia fet aquest tuit, que posaria una denúncia. Aquest senyor també va rebre tot un seguit de tuits indignats d'altres persones de la xarxa més partidàries de l'independentisme que ell, i un cop es va trobar amb una possible demanda als jutjats i amb una allau de protestes, va decidir demanar disculpes públicament. Aquest senyor va trucar per la Generalitat i es va disculpar, però es va disculpar també a través dels mitjans de comunicació. I a través dels mitjans de comunicació, en una entrevista a RAC1, que li van fer, telefònica, ell va dir que havia sigut això un moment de calentón i que ell no volia... No pensava exactament això. I que si del text es deduïa que ell pensava incórrer en alguna acció violenta, doncs aquesta no era la seva intenció, que això no era el que ell havia volgut dir. Si llegim el tuit, veiem clarament que potser ell no havia volgut dir això, però el que ens diu aquest text, el que ens fa pensar, és que aquesta persona no té bones intencions respecte al president. O com a mínim que alberga una amenaça, aquest tuit alberga una amenaça. El fet que ell digui, és que jo no volia dir això, no significa que això no estigui dit. Per tant, hem de ser molt curosos quan escrivim, perquè el que queda en el llenguatge oral, això és una mica més informal, no? Tu pots dir, no, perquè jo no vaig dir això, no ho vaig dir amb aquest to, però el que queda escrit, escrit queda, i el que diu, diu. Per tant, hem de ser molt curosos a l'hora d'escriure. La llengua és una de les eines de comunicació que tenim la més perfecta. Ja sé que tots heu anat de viatge a països que no, que no dominàveu la llengua i us heu entès i heu pogut llogar una habitació d'hotel i heu pogut menjar i que ningú s'ha quedat al carrer o sense poder dinar perquè no sabia parlar tal o qual idioma. Sempre hi ha gestualitats, gargots icònics, paraules soltes que podem utilitzar per comunicar-nos, però aquest llenguatge sempre és deficitari. Mirem la següent imatge. Aquí aquestes icones al·lergèniques són les que utilitzen el menjador escolar per assenyalar en el seu menú infantil quins són els elements que inclou els plats perquè cap alumne ningú pugui acabar menjant una cosa que és al·lèrgic. Veiem en aquestes icones que hi ha algunes que estan molt clares, els ous o el peix, no ens fa falta la llegenda. Veiem unes altres que ja no són tan clares, aquesta gerra que ens indica els làctics o aquesta nou que ens indica els fruits amb closca, però hi ha unes altres com la mostassa o els grans de sèsam que si no tinguéssim llegenda seria realment difícil saber a què es refereixen. El llenguatge icònic és una sèrie d'avantatges, és més internacional i més esquemàtic, però també és menys concret que les paraules. Si aquest menú portés una frase que digués aquest plat conté fruits de closca o aquest plat conté làctics, seria molt més senzill i molt més concret el missatge que es donaria. Per això hem d'aspirar a que els missatges siguin concrets, a que allò que nosaltres volem dir sigui el que expressi el nostre text i sigui el que està a l'altra banda, el que rep el missatge, entengui. La llengua l'aprenem quan som petits, escoltant els nostres pares i imitant el seu so, després entenent que cada paraula significa una cosa, després aprenem a escriure i el fet de poder elaborar textos ens ajuda a transmetre informació, a emmagatzemar-la, a conservar-la. Per això és important que tinguem present que la llengua és l'estri més preuat que tenim per la comunicació. I que els textos han de ser un vehicle de comunicació de conceptes, d'idees, d'argumentacions. Perquè això funcioni, què necessitem? Per començar, necessitem que el text tingui un registre adequat. Per què un registre adequat? Tots sou conscients que no és el mateix escriure un WhatsApp als vostres amics que escriure una carta a l'alcalde de la vostra ciutat. Si heu de fer una conferència, utilitzareu un registre. Si heu de fer un monòleg còmic, utilitzareu un altre. És important que tinguem present qui rebrà el text que nosaltres escrivim. Ara us posaré uns exemples. No sé si potser alguns de vosaltres va fer l'any passat, fèieu segon de batxillerat. És possible que algú fes o se li oferís uns viatges que hi havia de final de curs a Mallorca sense professors, és a dir, uns viatges alternatius al viatge de final de curs reglat amb el professorat i totes les activitats programades. Aquests viatges com a mínim a Figueres van tenir un cert èxit i van haver-hi molts alumnes que hi van anar. Llavors, per publicitar aquests viatges, hi havia dos tipus de fulletons. Aquest que tenim en pantalla, que si veieu a dalt de tot, posa informació per a padres i madres. Ja delimita molt clarament qui és la persona que ha de rebre aquesta informació. Com que els padres i madres són els que han d'autoritzar el viatge i són els que han de pagar el viatge, el registre que utilitza aquell que vol vendre el viatge és un registre que ha de convèncer qui té el poder econòmic. Per tant, trobem frases del tipus «Nuestro amplio abanico de posibilidades nos permite no solo estar diversificados, sino alcanzar importantes sinergias y la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes una gestión global de sus necesidades». Què ens indica aquest text? Aquest text què ens vol fer entendre? Ens vol fer entendre que es tracta d'un grup que porta molt de temps ja treballant, trabajando desde 1999 somos referencia en viajes para colectivos de estudiantes, que és una gent que és solvent, que és una gent que sap de què parla, que ja ha fet aquesta activitat moltes vegades i que oferirà diverses opcions perquè el temps de lleure dels fills sigui ben aprofitat. El mateix folletó adreçat als alumnes és aquest altre. Com vegeu, la gràfica ja és molt diferent i hi ha un inequívoc reclam, que és Mallorca sin profes. Això no li diuen els pares, li diuen els alumnes, perquè són ells els que valoraran el fet que no hi hagin professors, no hi hagin encarregats. Els pares valoraran l'altre, valoraran les sinergies, la possibilitat d'ofrecer una gestió global de les necessitats. Els fills valoraran Mallorca sin profes, vamos a celebrar el fin de la SELEC. Aquí, bueno, no sé si s'aprecia ben bé, parla de pool parties, parla de concerts, parla d'una sèrie d'ítems que els alumnes són els que valoraran. Per tant, aquí, una mateixa informació, aquesta informació sobre un viatge de final de curs alternatiu al que ofereix l'institut i que el seu principal atractiu del qual és que no hi hagi responsables adults, és venut de dues maneres molt diferents. Quan s'adreça als pares, als adults, el to és un to molt més convincent, un to responsable, un to d'intentar que el pare quedi satisfet d'allò que comprarà, que pensi que està deixant la gestió d'aquest viatge en mans solvents, mentre que quan s'adreça als alumnes, als quals els importa un rave les sinergies i el ventall de possibilitats i la gestió de l'oci, el que fa és remarcar aquelles coses que els poden semblar interessants al públic al qual es dirigeix. Això, per vosaltres, si acabeu dedicant-vos a la publicitat, és una cosa molt important. Ja us deuen haver explicat, i no sóc jo qui ho ha de fer, però el target al qual van adreçats els productes és sempre molt important, perquè podrem convèncer d'una mateixa cosa a uns d'una manera i a uns altres d'una altra. Aquí queda clarament exposat com els pares necessiten uns arguments per convèncer-los i els alumnes uns altres. Què més? Què més necessitem? Què volem dir exactament? Aquesta era l'ítem principal de la nostra xerrada. Nosaltres, si és possible, com molta gent que ens dediquem al món de l'escriptura, que acabeu fent una cosa que d'una manera políticament correcta anomenaríem redactor no acreditat. Què és un redactor no acreditat? Doncs un redactor no acreditat és algú que treballa per una corporació, per un ajuntament, per un polític, per una empresa, i que redacta un discurs, un projecte, un dossier, un informe. Això us servirà per convèncer els vostres clients, quan sigueu professionals, que el vostre projecte és el millor, per demanar subvencions, perquè un polític pugui fer, algú que no sap redactar pugui fer un discurs que sigui convincent. Això, que en principi pot semblar una tasca poc engrescadora, és una tasca molt interessant, perquè ens obliga a posar-nos a la pell del nostre client, a posar-nos a la pell de la persona que vol dir una sèrie de coses i que no sap com fer-ho. Això ens obliga a aïllar el missatge, a saber exactament què es vol dir. Si vosaltres heu de fer un vídeo promocional d'un municipi de la Costa Brava, el primer que haureu de saber és què volen promocionar allà. Què volen promocionar? L'oci familiar, l'esport, la vida tranquil·la, el sol, la platja. Us haureu de posar vosaltres en la pell del vostre client i primer aïllar què vol dir exactament. Per això és tan important tenir clar el missatge abans de fer res, no perdre'l de vista. Posem un exemple. Aquí tenim un... Això és, tots els exemples que us poso són exemples reals, estan trets de la xarxa o dels diaris o de fulletons propagandístics. Això és els objectius, bueno, la missió, això és un web d'una associació de professionals relacionats amb la psicopedagogia, amb la psicologia, amb la pedagogia. Quan tu entres en aquest web, hi ha una pestanya que és la nostra missió. I en aquesta pestanya ens explica què, de què va l'associació, què pretén l'associació. Diu així el text que ells elaboren. Com diuen els nostres estatuts, volem totes les persones que de manera lliure i voluntària estiguin interessades o exerceixin professions relacionades amb la psicopedagogia i amb l'orientació educativa, personal, social i laboral, ja siguin psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, treballadors de l'àmbit social o altres professionals que vulguin compartir els fins de l'associació. Aquest text, que a priori no sembla especialment malament, no sembla especialment mal redactat, ja ens dona una idea aproximada del que vol aquesta associació, no? Es dirigeix a aquesta gent que treballa en la psicopedagogia, en la pedagogia, però no ens acaba de quedar ben bé clar qui engloba i aquí els professionals, a la gent que s'interessa per això, a tots dos. Hi ha algunes coses que no ens quadren. Per començar, la nostra missió. Segons el DIEC, missió, cosa que s'encarrega a algú d'anar a complir, cosa o funció, obra o funció particular encomanada a algú que hom considera com un deure íntim. Home, una associació no té un deure íntim per anar a complir. No se li ha encarregat una obra per a complir. Seria molt més lògic que en lloc de la nostra missió l'ítem hagués sigut els nostres objectius. Els objectius són fins a aconseguir. Per tant, ja en el mateix enunciat d'aquest text trobem que no s'ha fet la, no s'ha escollit amb propietat el vocabulari. Escollir una paraula o una altra és una decisió que sembla banal, però que ens ajuda a dir les coses amb propietat i a dir exactament allò que volíem dir. Si tornem al text, ens hem permès aquí fer algunes correccions. Com diuen els nostres estatuts, volem totes les persones. Home, volem totes les persones és una mica inconcret. L'associació no vol a les persones, s'adreça a les persones. Per tant, seria més correcte dir, com diuen els estatuts, ens adrecem a persones que de manera lliure i voluntària s'execut algú que exerceixi la pedagogia, la psicopedagogia o la psicologia de manera obligada. És una informació sobrera que no ens afegeix res, de manera lliure i voluntària. Naturalment, només faltaria. Ningú és obligat a ser pedagog, psicopedagog o psicòleg. Llavors, aquí barreja la gent que està interessada amb la gent que s'hi dedica professionalment. Nosaltres proposem separar-ho. Interessades en la psicopedagogia, en l'orientació educativa, personal o social, o a professionals que exerceixin feines vinculades a aquestes disciplines. D'aquesta manera, el text que ens queda, que és aquest, com diuen els nostres estatuts, ens adrecem a persones interessades en la psicopedagogia i en l'orientació educativa, personal, social i laboral, o a professionals que exerceixin feines vinculades a aquestes disciplines. A la nostra associació tenen cabuda psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, treballadors de l'àmbit social i altres professionals que vulguin compartir els nostres objectius. Veieu que ells havien posat els fins de l'associació, nosaltres posem els nostres objectius. Tenim la mateixa informació amb uns petits canvis, redactada d'una manera molt més entenedora i molt més acurada. Això és el que volem pels nostres textos, que el missatge que transmetem sigui un missatge acurat, que no doni lloc a males interpretacions, a confusions, i això només, el secret per fer això és escriure bé. i no hi ha més, escull el vocabulari que et pertoca i dir exactament allò que volem dir. No allò que més o menys volem dir, sinó allò que volem dir. A veure... un altre exemple. La SER denuncia que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tiene un restaurante. Això és un titular d'una notícia que va sortir en un diari digital. És un titular que no s'entén, òbviament, perquè ja quan arribes a la hermana ja no saps el nieto, la hermana, la madre, el suegro, etc. No? Hem d'evitar això. Els nostres textos no han de ser confusos, han de ser clars. Aquí s'estava parlant d'un cas de corrupció, i llavors bueno, hi havia una investigació en curs i s'estaven buscant allà caps per incriminar i per vincular amb els senyors de Plana. Hem de ser concrets, hem de ser menys confusos que això. Tots ja sabeu com han de ser els textos expositius, segur que us ho han explicat mil vegades, heu de posar unes premisses, heu de sentar unes bases primeres, després heu d'argumentar amb arguments sòlids, heu de saber explicar per què les coses són com són i finalment heu d'arribar a una conclusió. Això segur que us ho han explicat al batxillerat, us ho han explicat aquí a la facultat i us ho explicaran moltes vegades encara. Per tant, tots sabem com hem d'escriure, només que hem de tenir en compte algunes característiques dels textos que ens cal tenir presents. Una d'elles és la concisió. Cal que el text sigui concís, perquè si no podem caure en les confusions, en les imprecisions o en les males interpretacions. Mirem aquest exemple. Això és un fulletó que anunciava un seminari de medicina energètica xinesa. Llavors ens explicava, com a text principal ens deia, aquest és un mòdul d'iniciació al mètode Yuan de medicina energètica xinesa. En el mòdul 1 s'ensenya la tècnica bàsica per començar a treballar amb aquesta disciplina. Pas a pas s'aconsegueixen resultats molt interessants. És aplicable a la vida diària des del primer dia. En acabar el mòdul, un és capaç de fer les primeres correccions per un mateix o per la família i amics. A més, els resultats són immediats. Molt bé. Ens diu, pas a pas s'aconsegueixen resultats molt interessants. Home, esperem que sí, perquè ja hem pagat el curs, com a mínim que els resultats siguin interessants. Ens diu, seran immediats aquests resultats. Ens diu, podreu fer correccions de seguida per la família i els amics. Però quins són els resultats d'aquest curs? Què obtindrem de fer aquest curs? Quin és l'objectiu d'aquest curs? Per què fem aquest curs? Com que hem llegit medicina energètica xinesa, pensem, bueno, doncs potser si fem aquest curs serem més tens, no? Estarem més relaxats o sabrem estar més en harmonia amb l'univers o potser no tindrem tants impediments a l'hora de resoldre els nostres conflictes o serem més capaços, tindrem més energia i serem més capaços de resoldre els conflictes que es manifestin durant el procés de qualsevol projecte que emprenguem. Però de fet no ho sabem, no sabem quins són els guanys, no sabem quins són aquests resultats. De fet el text està tan mal redactat que el propi fulletó afegeix un altre paràgraf que ens diu, què aprendrem? Començarem a treballar amb l'energia, saber-la enfocar i orientar. Tractarem bloquejos i limitacions de tot tipus, mentals o espirituals. Com solucionar problemes de salut, de feina o de relacions humanes. Aconseguir un bon estat de salut i fitness. No cal anar al gimnàs. Molt bé. Intenta explicar-nos el que no ens ha pogut explicar en el text primer. Però, fixeu-vos, comencem els dos primers ítems amb una primera persona del plural. Començarem a treballar, tractarem bloqueig, seguim amb preposició més infinitiu. No seria més senzill per donar coherència al text i perquè tot fos una mica més concret posar solucionarem problemes de salut? Això és una cosa que heu de tenir en compte. Si comenceu amb un text verbal i amb una persona verbal, aconseguiu amb aquest. I per últim, aconseguir un bon estat de salut i fitness. No sé què és un bon estat de fitness. Imagino que vol dir una bona forma física, però fitness és una paraula que tampoc vol dir exactament això. I ja per acabar d'adobar aquest no cal anar al gimnàs i els dos punts i els dos parèntesis, que és un trencament del registre absolutament inadequat, perquè si aquest és un curs seriós, no s'hauria de permetre aquesta clicada d'ullet a aquell que està llegint el prospecte. Continuem. Què més tenim? El text ha de ser equilibrat. No pot tenir res que li sobri ni res que li falti. L'equilibri en els textos i a la vida sempre és molt complicat. A vegades som molt entusiastes i ens deixem endur una mica per l'accés de promoció i l'accés de propaganda i ens sembla que anirem bé posant molt d'entusiasme i a vegades ens passem. O a vegades se'ns en va al cap i d'una cosa passem a una altra i al final no sabem de què estem parlant. Això no ens pot passar mai quan escrivim. El text ha de ser equilibrat. No ha de contenir dades alienes, d'informació sobrera, ni dades deslligades d'allò que volem dir, perquè si no, és impossible que acabem comunicant allò que volíem. Tot el que digui el text ha de ser pertinent, ha de ser necessari. No han d'haver-hi elements innecessaris. Tenim aquest rètol, comida casera para comer. És evident que aquest rètol tan senzill té una segona part absolutament innecessària. És una redundància. Això estorba el missatge. Amb comida casera ja no calia que ens fes l'aclariment para comer, perquè si no és para comer la comida casera, ja em direu per què és. La redundància desequilibra el text. Un text que era supersenzill, perquè només tenia dues paraules. En posa quatre i ho espatlla. Sexo gratis, es llegeix aquí d'entrada. Dius, ostres, què passa aquí? Clar, aquí el desequilibri ve marcat per la tipografia. És un reclam publicitari. Efectivament, aquí diu, per la compra de 4 neumàticos, sea qual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Però clar, tu veus el cartell i d'entrada el que llegeixes és sexo gratis. Per tant, el desequilibri, que és un molt bon reclam publicitari i que és una bona eina de màrqueting, estorba la comunicació. Perquè si realment el que jo vull promocionar és que, sea qual sea tu sexo, te cambiaremos gratis el aceite si compres 4 neumáticos, aquest missatge no queda clar d'entrada. Per tant, els desequilibris en els textos, quan la nostra intenció és comunicar, no són exactament ben rebuts. Aquí tenim un article, un article d'opinió que es va publicar al periòdico el mes de març. Aquest article ens donarà molt de joc. Analitzarem diverses parts en diversos moments de la conferència d'aquest article. Però aquí analitzarem aquest fragment. Us he tret els fragments perquè l'article era molt llarg i si no es veia bé. El fragment diu: l'endemà estem esmorzant al Marítim i de cop i volta arriba el president Puigdemont, molt ben vestit, per cert, amb molt bona pinta, i això que no el voto, amb la seva família. O sigui que l'articulista ens explica que estava esmorzant en un restaurant o en un bar, en una cafeteria, i arriba el president Puigdemont amb la seva família. Ens diu això. Aquí tenim tres frases que ens desequilibren completament aquest text i que són absolutament sobreres i, per tant, empoderen. L'articulista, que jo crec que ja ho intuïa, les posa entre parèntesi. Molt ben vestit, diu. Estem en un article d'opinió. Em direu, home, en un article d'opinió doncs hi ha més cabuda que la gent hi digui la seva i no s'ha de ser tan objectiu perquè estàs donant la teva opinió. Sí, d'acord, és cert. Però en un article d'opinió també les coses s'han d'argumentar i han de tenir algun sentit i han de ser necessàries i han de tenir necessitat, el text ha de necessitar tot allò que es diu. No perquè sigui un article d'opinió podem posar en ell tot allò que ens vingui de gust. En aquest cas, molt ben vestit, per cert, diu ella, diu l'articulista. Molt ben vestit a criteri d'aquí, a criteri de l'articulista. Què vol dir molt ben vestit? Molt ben vestit és una, opinió subjectiva, que d'acord em direu és un article d'opinió, però que no té res a veure amb el que està parlant en aquest article. No està parlant de si els polítics es deixen veure malament ni de la moda ni del cànon de la, del ben vestit. Amb molt bona pinta, diu, amb molt bona pinta, trencant el registre de l'article, perquè l'article, encara que és un article d'opinió, té un registre estàndard i té un registre més elevat que no permet la incursió d'aquest amb molt bona pinta, que a més és en l'únic moment de l'article que surt aquest registre. Per tant, està completament fora de lloc. I això que no el voto. Aquesta és la millor frase, perquè clar, no sé si aquesta noia vota en relació a la vestimenta de la gent que es presenta, o si el fet que ella no el voti ja immediatament el condemna al món dels malvestits. Per tant, aquí tenim aquesta frase que ella ha marcat entre parèntesi perquè jo crec que ella deia que no anava pel bon camí i no va revisar el text una última vegada si no l'hagués tret, i ens diu: molt ben vestit, per cert, amb molt bona pinta, i això que no el voto. Una frase que es podria haver estalviat perquè no aporta res, desequilibra el text i no té absolutament cap significació en el desenvolupament de l'article, com després veureu, perquè després el seguirem analitzant. El text ha de ser també ordenat. És important que el text sigui ordenat, perquè clar, què passa? Que si tu escrius, comences explicant, surt una idea, la deixes, et poses a parlar-te d'una altra cosa, després te'n recordes, ai, és veritat, havia de dir una cosa més d'allò, reprens aquella idea, la tornes a fer sortir, després la deixes, però al final te'n recordes un altre cop, barreges, vas amunt i avall, una cosa que havies d'haver dit al principi, és com quan algú t'està explicant una pel·lícula i et diu, llavors la noia, ai, perdona, no t'he dit, és veritat, la noia havia arribat abans i s'havia amagat darrere un arbre, si tu no has explicat això, llavors et veus obligat a tornar enrere i a dir, ai, és que això no t'ho havia dit. El desordre és fatal per comunicar, fatal. Mirem un exemple. Aquí, en aquesta web, aquest és un text tret d'una web, ens donen instruccions per fer un capgròs de paper. Ens expliquen com. Inflem un globus gran i resistent, el col·loquem sobre un suport per tal de facilitar i estabilitzar el procés de construcció. Ens explica com fem el paper maixé, estripant el paper, barrejant-lo amb cola, fins que hi hagi grumulls, revestint el globus, no sé si mai heu fet un capgròs o alguna cosa d'aquestes. Aquí sembla relativament senzill, però em temo que no ho deu fer tant. En fi, llavors explica que hem de deixar un tros perquè pugui reposar sobre les espatlles. Molt bé, l'hem de deixar eixugar uns quants dies al sol, fantàstic. I ja després de 5 o 6 dies el pintarem. Llavors al final ens diu, sobretot, en el procés d'elaboració no oblidem fer-hi un forat per on mirarem. Home, coixi, ara ja hem fet tot el globus, hem pintat, hem posat allà, l'hem deixat assecar, i ara que ja el tenim a punt per pintar, ens diu que fem els forats, és evident que aquest ítem no està col·locat en l'ordre que li correspon. Ens havia d'haver dit que féssim els forats per mirar-ho abans de que s'assequés, no al final. Perquè si nosaltres hem seguit fil per randa les instruccions, ens trobarem amb un cap gros que no tindrà forats i que un cop endurit no podrem fer-hi forats per mirar. Per tant, l'ordre és molt important en aquest cas i en molts altres, perquè si el text no està ben ordenat, donarà una sensació de batibull, donarà una sensació de desordre que no ens permetrà comunicar aquella idea que volem donar. El text ha de ser també coherent, clar, lògicament, perquè si el propi text ens dona informacions contradictòries, no serà un bon text. No ens permetrà comunicar allò que vulguem dir, perquè el lector dirà, bueno, però em diu això, però abans no va dir l'altre. Aquí hi ha alguna cosa que no me lliga. Analitzem alguns exemples. L'autòpsia confirma al 100% la muerte de Juanito de Tal. Bueno, me n'alegro, perquè clar, si no estava mort i has fet una autòpsia, malament. Un titular no pot incorre en aquesta contradicció. Com molt bé sabeu, les autòpsies són una tècnica forense que s'aplica als difunts. si nosaltres apliquem a un ésser viu ja no és una autòpsia. En tot cas és un crim, perquè després de fer-li l'autòpsia ja ens l'haurem carregat. Aquest text, per tant, aquesta notícia ja des d'un bon principi incorre en una contradicció. I allò que ens havia de destacar el més important, el que fa, és donar-nos un missatge sense coherència. Por favor, no pasar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Bueno, d'acord. O sigui, si jo no sé llegir, no sé què diu, por favor, no pasar. Però clar, si no sé llegir, difícilment sabré que he de preguntar a la guixeta, la boletería és la guixeta, perquè em digui que no passi. Per tant, aquest cartell és també un cartell incoherent, perquè per accedir a la informació que ens dona el cartell necessitem fer exactament allò que ens diu que si no sabem fer, hem de fer. Per tant, és un text que no compleix la seva funció comunicativa. Si jo no sé llegir, veig el cartell, potser diré, vaig a preguntar a veure què diu perquè no sé què diu. Però en tot cas no m'ajuda que el propi cartell em digui que si no sé llegir vagi a preguntar què vull dir. A més de coherent, els textos han d'estar ben cohesionats. És a dir, la informació que conté el text no ha de ser contradictòria, però la informació que conté el text ha d'estar ben connectada l'una amb l'altra. Totes les parts del text han d'estar ben connectades, perquè si no estan ben connectades no serem capaços de comunicar aquella idea que volem comunicar. Mirem algun exemple. A l'article d'Opinió d'abans. No us dic qui és l'articulista perquè semblarà que li tingui mania, però és que l'article realment té algunes errades importants. He seleccionat un text una mica més gran. Vam decidir anar a sopar al Beirut. El Beirut és un restaurant. Veieu que hi ha alguns fragments que els he marcat amb tres punts i parèntesi perquè eren algunes frases que no ens interessaven per allò que anem a tractar ara. Vam decidir anar a sopar al Beirut i a l'entrar veig Bruno Oro assegut en una de les 5 taules de l'interior. Mai en la meva vida he vist Bruno Oro en persona i no el conec de res, però com que sóc a Cadaqués i aquí conec tothom, vaig directe cap a ell, li dono uns copets a l'esquena i exclamo l'entusiasme. Caram, però què hi fas aquí? Ell em mira amb cara de sorpresa. Llavors li caic. A aquest paio el conec de la tele. No l'havia vist en la meva vida. I ell a mi, tampoc. A continuació, em giro cap al meu fill petit i li dic, Héctor, saps qui ets? Saps qui és? L'Héctor es posa molt vermell. El seu programa favorit és Polònia i adora el Bruno Oro i no diu res. L'endemà estem esmorzant al Marítim i de cop i volta arriba el president Puigdemont. El propietari del bar, els cambrers, i els cambrers després el saluden i li demanen una foto. De cop i volta el meu fill s'aixeca, agafa el seu iPad i ens diu, li vaig a demanar una foto al Puigdemont. Torna al cap d'un moment amb el selfie. Què ens trobem aquí? Ens trobem dos paràgrafs que ens donen dues informacions que no tenen res a veure. Per una banda, aquesta noia va anar a sopar i es va trobar el Bruno Oro. I li va passar aquesta confusió que, com que el veia a la tele, a vegades ens passa això amb els personatges de la televisió, no? Els tenim a casa i se'ns fan tan propers que ens els podem trobar i semblant-se que els coneguem. I ella va anar, el va saludar. Llavors, quan va donar-se en compte que realment no el coneixia de res, per sortir-se'n va recórrer el seu pobre fill i li va penjar una mica el mort i li va dir, ai, mira, és el Bruno Oro, tal, l'altre li va fer vergonya. Ens explica això. I després ens explica que es va trobar el president Puigdemont en un bar esmorzant i que el seu fill va anar a demanar-li una fotografia. A l'article no ens parla de trobar-nos a persones famoses. Si ens parles de trobar-nos a persones famoses, aquestes dues informacions tindrien relació i el text estaria ben cohesionat, però no ens parla d'això. Per tant, el que fa ella és exposar-nos dues informacions que no tenen relació. Nosaltres hem de procurar que les idees del text tinguin una interconnexió que sigui coherent. És una interconnexió que tingui lògica. no pot ser una cosa agafada pels pèls, ni trivial, ni forçada, perquè si no el nostre text no estarà ben cohesionat. Coherència i cohesió són dues de les característiques més importants a l'hora d'elaborar un text. És imprescindible que els nostres textos no es contradiguin i que lliguin, interconnexionin molt bé aquelles informacions que donem, perquè si no, la sensació que donarà el nostre text serà d'una cosa deslligada, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Pensarem on ens vol portar això. I ara veurem on volia portar-nos aquest article. Els textos han de ser conclusius, han de donar una conclusió. Està molt bé que nosaltres expliquem, muntem unes premisses, donem unes argumentacions i expliquem una mica com creiem que han d'anar les coses. Però tot això ens ha de dur a algun lloc. Ha d'haver-hi alguna conclusió. Les conclusions ens serveixen per interpretar tot allò que hem dit. Ens donen una visió dels fets que hem desgranat. Si només som capaços d'elaborar una sèrie d'informacions i no som capaços d'interpretar-les, el nostre text serà un text pobre. Evidentment, nosaltres, com a lectors, hem de ser capaços de veure si les conclusions que ens ofereix l'articulista o l'assagista o la persona que ha elaborat el text ens semblen convincents o no. Podem pensar que no ha tingut en compte tots els ítems que calia, o podem pensar que no ha tingut aquest demagògic, o que només té en compte aquelles coses que abonen la teoria que ens vol demostrar, o podem pensar que té tota la raó i que, ostres, molt bé, exactament és això el que nosaltres pensàvem. O també podem pensar que ens ofereix un punt de vista que no havíem vist mai. Això està bé que nosaltres ens plantegem si les conclusions d'un text són o no encertades, perquè hem de tenir esperit crític. Tot el que ens diuen no és cert. Moltes vegades llegim articles amb els que no estem d'acord i hem de ser capaços de veure per què. Hem de tenir esperit crític, però això ja seria una qüestió d'una altra conferència. En tot cas, els textos han de concloure alguna cosa, han de donar una interpretació de la realitat i dels fets que estem relatant en aquest text. Com acaba el nostre article? Diu, a la nit, el meu fill truca al seu pare i li diu, ens ho estem passant genial a Cadaqués. El poble és ple de personatges de Polònia. Al cap d'una estona, rebo un WhatsApp del meu ex. Ja t'he dit mil vegades que aquest nen mira massa la televisió. Està començant a confondre la ficció i la realitat. I qui no? Penso jo. I li envio una emoticona del cor. Això és com acaba l'article. Aquesta conclusió és una conclusió que s'ha tret del barret l'articulista, perquè en cap moment nosaltres hem pogut deduir de l'article que aquest nen estava confonent la ficció amb la realitat. Aquest nen s'ha trobat en el Bruno Oro i ha sabut que es trobava un actor que interpretava uns personatges. De fet, ens explica l'article que es fan del Polònia i que el Bruno Oro és el seu personatge preferit. No els personatges que interpreta el Bruno Oro, sinó el Bruno Oro actor. Per altra banda, l'article ens explica que s'ha trobat en el Carles Puigdemont i que li ha demanat una fotografia. En cap moment ens diu l'article que el nen hagi pensat que el Carles Puigdemont no és el president de la Generalitat, sinó l'actor que interpreta en el Carles Puigdemont en el Polònia. No hi ha cap confusió. Això és la conclusió que ella extreu erròniament i que no és capaç d'explicar ni argumentar sòlidament, perquè és una conclusió trivial i sense significat. Llavors, ja per acabar de reblar de l'article, ens diu, i qui no? Home, espero que tots, perquè espero que no tots els que som fans de Polònia, ho hem vist al programa alguna vegada, crec que s'han distingit entre els actors que interpreten els polítics i els polítics en si. Per això és important, perquè ningú, si escriu un dia un article en un diari, pugui fer una anàlisi com el que jo he fet ara d'aquest, que siguem coherents, que cohesionem el que diem i que sapiguem extreure conclusions. Què més? Una altra cosa que ha de passar amb el text és que el text s'ha d'explicar a si mateix. quan nosaltres entreguem un text o l'enviem per correu electrònic o el passem per escrit a algú, la persona que rep el text té només aquell text. No ens té nosaltres al costat dient. Això el que volia dir era... bueno, jo em referia a això altre, eh? I aquí això no ho he explicat més perquè ja s'entén. I aquí en realitat el que volia dir, no. El text és l'única eina que tindrà el lector per saber què volíem dir-li. Per tant, el text s'ha d'explicar a si mateix. El que no podem consentir és que el text necessiti una pista de comentaris externa, més enllà de notes de peu de pàgina i d'aclariments necessaris per... No m'estic referint a això, sinó que el text en si mateix no s'entengui. Aquest text que tenim en pantalla, aquest text us l'he tret de l'ideari d'un partit polític català, d'un partit polític no minoritari, eh? No us penseu que és el partit animalista o de... No, no, és un partit majoritari a Catalunya, és un partit que té... Però és un text que no diu res. S'ha d'anar molt al tanto amb la retòrica política, perquè sovint els textos polítics no diuen res. Fixeu-vos en el que diu aquest. Som un partit que té somnis, ideals i projectes, i que alhora és realista i explica els problemes amb tota la seva complexitat. Defugim les solucions reals que no arreglen els problemes. Pensem que els projectes s'aconsegueixen cada dia amb accions i decisions concretes. Busquem més l'efecte i no l'efectisme, l'acció i no la inacció, el fer el bé més i no quedar bé. Amb aquest ideari, no sabem si aquest partit és de dretes, d'esquerres, de centre o de què. Perquè què ens diu? Que té somnis, ideals i projectes? Home, si és un partit polític que aspira a governar Catalunya, hem de suposar que tindrà somnis, ideals i projectes. Què ens diu més? Que és realista? Home, gràcies, perquè clar, si les solucions que proposessin fossin màgiques, ningú els votaria. I que explica els problemes en tota la seva complexitat. Home, celebro que un partit polític pensi que s'ha de mirar els problemes en detall i no de fer una visió reduccionista. Però com veieu, això són obvietats. No mires els... Com pot ser que un partit... Algun partit podria dir que no es mira els problemes en tota la seva complexitat, o podria dir, no, jo no sóc realista, o no, no tinc cap ideal, vaig fent. Són obvietats que no ens expliquen res. Si seguim, diu, defugim les solucions irreals que no arreglen els problemes. Home, clar, clar, perquè si en l'ideari poséssim, us donarem solucions irreals que no us arreglaran res, clar, no tindrien cap vot. Però això és una obvietat que no significa res. Pensem que els projectes s'aconsegueixen cada dia amb accions i decisions concretes. Home, les accions i les decisions, per la seva pròpia idiosincràsia, són concretes. No existeixen les decisions abstractes. No existeixen les accions abstractes. Per tant, aquí el que està fent és... donar voltes a uns conceptes obvis que no ens aporten cap informació. I hi ha la frase final, que és fantàstica amb aquest joc de paraules. Busquem més l'efecte i no l'efectisme. Home, clar, només faltaria. L'acció i no la inacció. No, nosaltres no farem res com a partit polític. Optem per la inacció perquè creiem que és el millor. Clar, és evident que això és impossible. I fer el bé més i no quedar bé. No, nosaltres volem quedar bé. Voteu-nos. Quedarem de fàbula. Ara, no farem res perquè optem per la inacció i ens agrada molt quedar bé. I som molt efectistes, que farem uns retos i unes campanyes fantàstiques que faran molt d'efecte però que no tindran cap efecte. És evident que cap partit polític podria dir això. Per tant, tot aquest text ens està explicant tota una sèrie d'idees i de conceptes que són obvis, que ni tan sols ens permeten saber si aquest partit és d'esquerres o de dretes. Amb la retòrica política s'ha de ser molt crític, perquè més enllà dels punts calents que ens permeten saber doncs, si un partit està a favor o no d'acollir els refugiats o a favor o no de la independència de Catalunya. Més enllà d'aquests quatre punts crítics, els discursos polítics normalment són discursos ben intencionats, sermons ben intencionats que podria subscriure qualsevol, i hem de ser prou crítics com per desconfiar d'això i com per exigir un compromís molt més concret que no aquest discurs banal que no concreta res i que no s'explica a si mateix. Hem dit, doncs, que el text ha de ser concís, ha de ser equilibrat, ha de ser ordenat, ha de ser coherent, cohesionat, conclusiu, ha de transmetre un missatge i s'ha d'explicar a si mateix. Què més podríem dir? A veure, de que vosaltres pugueu... sigueu capaços d'aplicar totes aquestes característiques i tots aquests valors al vostre text, dependrà el vostre èxit. Molt més que de la brillantor de les vostres idees. Si teniu una idea genial o sou capaços de fer una argumentació molt interessant o se us acut una conclusió que no se li ha acudit a ningú, fantàstic, perfecte, endavant. Però si no sou capaços de transmetre aquestes idees genials, aquestes conclusions espaterrants o aquestes argumentacions sòlides, és com si no se us haguessin acudit. Del fet que vosaltres sapigueu transmetre allò que penseu dependrà el vostre èxit molt més que del vostre talent. Què més podríem afegir a tot això que hem dit? Hi ha una cosa que està bé també tenir en compte, que és l'estil personal. Quan afegim un text, quan estem redactant un text, està bé poder deixar la nostra impronta en aquest text, sobretot si és un text personal. Si estem treballant per algú altre, no, com després veurem, però si és el nostre text, un text personal, hem de voler dir alguna cosa. Ha d'haver-hi una intencionalitat en el text. En aquest text hem de voler informar, impactar, sorprendre, incomodar, complaure, i depenent del que vulguem fer, haurem de fer que el text vagi cap a un cantó o cap a un altre. Això també dependrà una mica del vostre talent, però sobretot també dependrà de la intencionalitat que vulgueu imprimir en el text. Uns que són molt prototípics amb això de deixar petjada en el seu text són els que fan els titulars de la premsa esportiva. Sí, per exemple, tenim aquest titular, Corte de mangas. Això es referia, com no sé, suposo que recordareu, fa no gaire, el Piqué es va tallar les mànigues de la seva samarreta de la selecció espanyola. I aquí el titular, evidentment, remet al corte de mangas, és a dir, a la tallada de les mànigues, literal, però també al sentit figurat de la frase corte de mangas, que, com molt bé sabeu, és aquest plantar-se davant d'algú d'una manera irada i d'una manera enfadada i dir fins aquí ja n'hi ha prou. Aquests jocs de paraules, amb aquest joc de paraules, aquest articulista ha fet alguna cosa més que informar. Ha deixat la seva empremta personal en el titular. La premsa esportiva té molts d'aquests, us n'he portat alguns, com aquest Neymar de dudes, que ens posa aquí el Neymar amoïnat i fa aquest joc de paraules. No sempre són brillants, tenen el seu toc personal, però no sempre són brillants. Aquest el trobo extraordinari. Solos ante el peligro, que fa un joc de paraules amb una pel·lícula dels anys 50 del Gary Cooper, que segurament vosaltres no coneixereu, que es deia Solos ante el peligro. A vegades no ens podem passar amb els jocs de paraules perquè correm certs perills, com per exemple el que va fer aquest titular: Vendo los pies para entrenar. D'entrada tu dius, home, com vol dir que ven els peus? Es ven els peus? No ho acabes d'entendre. Això és una entrevista a un esportista i li van suggerint ítems i ell va dient allò que se li acut. Un triple, cualquiera que significa la victòria. Un partido, la final de la Final Four en Barcelona. Llavors vas llegint, i en un moment donat diu, una buena costumbre. Vendarme los pies antes de cada entrenamiento. Aquí tenim la clau del titular, però és evident que aquest titular no ens està comunicant allò que pretenia dir aquest home. Perquè vendo los pies per entrenar, en realitat hauria de ser me vendo los pies per entrenar, però tampoc haguéssim arreglat res, doncs no ens explica això, no ens explica que aquest senyor se'n vena, sinó que crea una confusió. Nosaltres pensem que es ven els peus, però clar, no es pot vendre els peus. És un text que no comunica correctament. Això us ho he posat, mira, aquest és de dilluns, l'he afegit aquest matí en el víctima absolta, és del punt de dilluns, víctima absolta. D'entrada tu dius, víctima absolta, què vol dir víctima absolta? Però si el que han d'absoldre és el presumpte culpable. Aquí el que ha fet el titular ens fa aquest titular contradictori aparentment per cridar la nostra atenció. Si llegim l'entradeta de la notícia, veiem que diu, absolta una dona víctima d'una agressió sexual d'haver amunyegat amb un cop de peu el cotxe de l'agressor quan fugia a Platja d'Aro. Per tant, aquesta dona ha estat absolta no perquè fos una víctima, sinó ha estat absolta d'una acusació que el Penques del seu agressor li va fer per fer acusacions creuades i desacreditar la seva víctima. Però aquest titular, víctima absolta, ens crea un impacte, perquè d'entrada nosaltres diem, home, com? La víctima l'han d'absoldre, no és el presumpte culpable el que han d'absoldre. En alguns camps com el vostre, el de la publicitat, us caldrà ser creatius i flexibles. A part d'aquest toc personal en els vostres textos que podeu tenir i fer, quan treballeu per algú altre, us caldrà ser creatius perquè el vostre client esperarà de vosaltres que sigueu capaços de sintetitzar allò que ell vol dir d'una manera efectiva i d'una manera que creï un cert impacte. Però al mateix temps haureu de ser flexibles, perquè potser vosaltres direu, oh, quina idea més bona he tingut. Li presentareu al vostre client i us dirà, sí, molt bé, però això canvia-m'ho, això posa-m'ho del dret i allò del revés. I això provocarà que hagueu de deixar de banda les vostres idees i comulgar amb les idees d'aquell que us paga la feina. Per tant, haureu de ser creatius per una banda i flexibles per una altra. Analitzem alguns casos. El Choying Day. Això és un anunci d'una botiga de descans. Aquí, d'entrada, tu pots dir, home, què significa el Choying Day? Queda molt clar què significa. Aquí el creador d'aquest eslògan ha utilitzat una paraula que tots coneixem molt bé i que té un sentit inequívoc, com és la paraula xollo, això és un xollo, una ganga, li ha donat aquest all de britanitzar en utilitzant l'ING dels anglosaxons i ha acunyat aquesta frase, el Choying Day, que el podem equiparar al Black Friday o a altres promocions més conegudes, de manera que ha aconseguit acunyar una frase que distingeix el seu anunci de tots els altres anuncis. Per tant, potser el creatiu aquest ho troba una alterada. Potser el tio que ha fet aquest anunci diu el Choying Day, ho troba una alterada, això. Potser sí. Però si al client li ha semblat que era una bona idea, ha hagut de donar-la per crear aquest anunci. Per tant, a vegades us tocarà ser creatius, a vegades us tocarà ser flexibles. Un altre anunci publicitari que té un eslògan que m'agrada molt és aquest de Spirit Bank. Suposo que heu vist aquest anunci on hi ha un mecànic que està a punt d'acabar la seva jornada, quan està a punt ja de sortir, li donen un drap i li diuen neteja tot el taller. Ell es posa els cascos, es posa música i comença a netejar i fa una coreografia, perquè resulta que a més a més de mecànic és ballarí, i fa una coreografia i neteja tot el taller. Fantàsticament bé, es passa tota la nit netejant, s'ho passa molt bé. Quan arriba l'endemà l'encarregat, obre, ho veu tot tan net que se li cau el cafè que duia i fa una taca, però ell es torna a posar els cascos i torna a netejar. I l'anunci ens diu al final, Silly Bang fa la neteja gairebé emocionant. Els anuncis de Silly Bang sempre tenien uns eslògans nefastos del tipus Silit Bank i la societat seva en un banc. Aquí els creatius han fet una... han creat un eslògan molt més subtil, un eslògan molt irònic, perquè aquest noi s'ho ha passat molt bé fent la neteja, però qualsevol que faci la neteja o que hagi fet la neteja o que hagi de fer la neteja sap que la neteja no és emocionant. És impossible que sigui emocionant. És un pal netejar. Costa, és cansat, és avorrit, però amb Silit Bank és gairebé emocionant. Què ens està dient aquí el creatiu de l'anunci? Que la neteja no pot ser emocionant, que no ens enganyarà, que no ens dirà que la neteja és emocionant, però que amb aquest producte gairebé ho és. A vegades la cosa ve d'una paraula. Aquest llibre, Els masos perduts del cap de creu, estem en un altre àmbit. Estem en l'àmbit de l'edició. Aquest llibre parla dels masos que van ser abandonats. En el cap de creus per 100 anys hi havia una quarantena de masos que estaven habitats i que tenien producció agropecuària. Però en els últims 100 anys, per tota una sèrie de raons, han anat deixant de tenir, perquè era molt complicat viure allà, no hi havia infraestructures, no tenien llum, no tenien aigua, eren serveis bàsics que cada cop era més difícil obtenir-los i s'han anat deshabitant. I aquest llibre doncs recull aquesta evolució d'aquests masos que s'han anat deshabitant en el cap de creus en els últims 100 anys. Aquest llibre, que ha tingut molt bona acollida i s'ha venut molt, el seu èxit jo diria que rau en la paraula perduts. Si nosaltres tinguéssim aquesta caràtula, Els masos del cap de creus, no ens cridaria l'atenció. Bueno, posaria un llibre sobre masos. Però el fet de tenir aquest ítem, perduts, ens fa pensar en moltes coses. Els masos perduts del cap de creus. I ens els imaginem en un territori una mica ignot, una mica com de cosa misteriosa, de masos perduts a la muntanya, de cosa una mica allunyada, una mica misteriosa. I al mateix temps, masos perduts, perquè s'han perdut, s'han deixat arruïnar. I aquest adjectiu, el fet de que el llibre no es digui Els masos del cap de creus, sinó Els masos perduts del cap de creus, fa que el producte sigui molt més atractiu. I què podem fer per escriure? Robert Graves deia que el millor amic d'un escriptor és la paperera. Jo crec i crec molt en aquesta frase. Què vol dir això? Vol dir que per escriure bé hem d'escriure i reescriure i reescriure i tornar a escriure i deixar reposar i tornar-ho a mirar i tornar a escriure. I com aprendrem a escriure? Doncs llegint, llegint. La lectura és bàsica per nosaltres, per tots aquells que treballem amb la llengua, la lectura és bàsica. La lectura ens dona eines, ens moble el cervell, ens dona vocabulari, ens dona estructures sintàctiques, ens dona models. Hi ha gent que quan la llegim pensem, ostres, m'encantaria escriure així. I també hi ha gent que quan la llegim pensem, tant de bo res del que jo escrigui sigui això, perquè no val res. Ens dona models del que volem fer i models del que no volem fer. I igual que hem après a parlar escoltant els nostres pares i hem imitat els sons que els adults produïen quan eren petits i escoltant hem après a articular paraules, doncs llegint aprendrem a escriure. Per tant, llegir i escriure són les eines bàsiques de les que disposeu per fer que els vostres textos comuniquin allò que vosaltres voleu dir. I perquè ningú hagi de dir, quan llegeixi el vostre text, no sé què voler dir exactament perquè no s'entén res, i al contrari digui, m'encanta aquest text perquè diu exactament allò que volia dir. Gràcies per escoltar-me.